Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Es commemoren, com bé sabeu, els 80 anys de l'alliberament d'Auschwitz, un dels llocs més significatius de la barbàrie nazi i l'Holocaust que va exterminar milions de persones. Aquest aniversari no és només una efemèride, sinó un recordatori urgent de la necessitat de preservar la memòria històrica i donar veu als supervivents d'una de les catàstrofes més atroces de la humanitat. Auschwitz, més que un camp de concentració, va ser l'epicentre de la màquina mortal del règim nazi, un espai on la humanitat va ser despullada de la seva dignitat i milers d'homes, dones i nens van ser sistemàticament assassinats. L'alliberament d'aquest camp l'any 1945 no va posar fi només a una guerra, sinó que va marcar el començament d'una obligació moral que continua vigent, no oblidar. Si la història no es recorda amb claretat i es transmet a les noves generacions, correm el risc que l'horror sigui minimitzat, tergiversat o, pitjor encara, oblidat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quin temps tindrem demà? Aquesta és la pregunta. Doncs atenció, perquè la borrasca Hermínia, que ens ha deixat ventades molt fortes en alguns punts de l'oest de la península i un temporal de mar molt dur, es va retirant cap a les Illes Britàniques i la zona d'Escandinàvia. Després del pas d'un front associat a aquesta pertorbació, Catalunya quedarà fora del seu radi d'acció, però la diferència de la pressió entre aquesta borrasca i l'anticicló de les Açores farà entrar el vent del nord-est, que tornarà l'ambient de ple hivern després d'un dilluns de termòmetre disparats. Sortim, com sempre, a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que hi ha encara problemes als accessos nord, sobretot, on a l'AP7 i l'AB30 hi ha l'altitud d'un parell de quilòmetres en sentit Tarragona, i on també, per exemple, tenim aturades a la C33 i la C58 per accedir al nus de la Trinitat. En el cas dels accessos sud, hem de mencionar a la C32, on a Sant Boi, quan aquesta via connecta amb la ronda de dalt, hi ha un carril tallat arran d'un accident i un quilòmetre i mig, i aquestes rondes, sobretot la litoral, va bastant carregada. Al cas dels accessos sud, mencionem encara una mica de l'altitud a la 2, a Abrera, i també entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu cap a Barcelona. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies per la informació, Sílvia de l'Amo. I d'aquí un moment a la COPE us parlem de les escoles concertades de Catalunya, que han perdut, atenció, uns 15.000 alumnes i, de fet, en els darrers 4 anys han hagut de tancar 23 d'aquests centres. Però, malauradament, la cosa no acaba aquí. Ens ho explica d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Macaco, Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaubut y muchos más.
Bajaré la luna para que juguemos.
En conciertos íntimos para solo 250 afortunados.
Hola, Manuel.
levantar.
Empezamos el 22 de febrero con Macaco.
Entradas en casinobarcelona.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Les escoles concertades a Catalunya han perdut uns 15.000 alumnes i, de fet, en els darrers 4 anys han hagut de tancar 23 d'aquests centres. Però és que no s'acaba aquí. A final de curs farà també l'escola Mireia del barri de Fortpienc de Barcelona i l'escola Sant Ferran de Castelldefels. És un degoteig constant que té molt a veure amb l'infrafinançament públic que pateixen. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma on els centres concertats estan més infrafinançats. I això, òbviament, posa en perill sobretot a les escoles més petites. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un degoteig constant que contrasta amb la fortalesa d'un model que continua sent un referent per a moltes famílies. Llavors, quins són els factors que estan posant contra les cordes a l'escola concertada? Doncs, per una banda, la caiguda de la natalitat. Això és una realitat que està afectant a tota l'educació, però sobretot es deu, com deies, a que les escoles concertades no reben prou finançament de les administracions públiques. I això li sumem que cada vegada han d'assumir més alumnes en situació de vulnerabilitat. Conseqüència, doncs, que algunes escoles estan en una situació molt i molt delicada, sobretot les més petites. Ens ho ha explicat l'Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana.
Perdre concert, moltes vegades perds el concert, no reps, però tu tens allà 10 o 12 alumnes que els segueixes mantenint, i tens la despesa igualment, perquè no fas fora aquests 12 alumnes. Senzillament l'administració et diu no arribes a la ràtio necessària per estar concertat, però fora, no reps els diners, però aquests nens no són fora, aquests nens estan a l'escola.
Aquí.
Per tant, l'escola es fa càrrec d'aquest mestre, de les despeses de funcionament d'aquest espai, i tot això s'aguanta un any, dos, més impossible.
L'Eva Salvà està convençuda de que si l'escola concertada fos gratuïta s'acabaria amb una part del problema, especialment a l'hora d'assumir més alumnes amb dificultats.
Si garantíssim realment una educació gratuïta per tothom, com els hospitals, no? A sanitat, tu no saps si quan vas a Sant Joan de Déu aquell hospital és públic o és concertat.
Sí.
Realment és concertat, no? Per tant, nosaltres el model sanitari és el model que volem. Gratuïtat real per tots els alumnes.
L'escola concertada pateix un infrafinançament evident, al temps que assumeix més funcions i amb unes plantilles que no s'han mogut en els darrers 10 anys. Són les mateixes plantilles i s'han hagut d'adaptar a la realitat d'uns alumnes, doncs, cada vegada més diversos. La pregunta és si està en perill aquest model d'educació, tot i les dificultats. Doncs l'Eva Salvà ho té clar i llença aquest missatge als pares que hi aposten.
No perilla gens. A més, penseu, per exemple, a Barcelona l'any passat vam tenir una demanda de places de 1.500 més a l'escola concertada que a l'escola pública. És a dir, tenim problemes puntuals, però l'escola concertada, és a dir, té un projecte educatiu molt potent, les famílies hi confien molt i les famílies, a l'hora de decidir en què gasten els seus diners, moltes vegades decideixen, no?, apostar per pagar l'ensenyament dels seus fills per tenir un ensenyament de qualitat.
Dèiem abans que a final de curs tancaran dues escoles concertades més, una a Barcelona i l'altra a Castelldefels. Parlem d'aquesta última, l'escola Sant Ferran. El seu tancament obliga a uns 300 alumnes, des d'infantil fins a quart d'ESO, a canviar d'escola. I hem parlat amb la mare que hi porta els seus fills.
Es diu Anna, porta els seus fills a l'escola Sant Ferran i ens ha reconegut que està vivint moments d'angoixa. No hi ha res a fer perquè els propietaris del centre han decidit vendre el solar perquè s'hi construeixin habitatges. La propietat al·lega que la natalitat està baixant, però l'Anna diu que tots els cursos, tret dels d'infantil, tenen una ràtio que supera els 25 alumnes. En qualsevol cas, tots hauran de canviar d'escola el proper curs. Les casuístiques és evident que són molt diferents i per algunes famílies pot suposar un problema de logística important.
que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Son 314 niños, llevamos desde P3 hasta la ESO, niños que van a terminar, que solo les queda un curso para graduarse, que es lo triste también. Tenemos a 23 niños aproximadamente, ni necesidades especiales, que llevan velladoras, van por hora, pero igualmente a nivel logístico. Tenemos que encontrar una solución para estos niños. Tenemos que ir todos en bloque para que sea el menor impacto posible psicológico para las familias, para los profesores también, que llevan muchísimos años en esta escuela.
Ara mateix aquestes famílies estan negociant per buscar alternatives, com deia l'Anna, ho estan negociant en bloc, i en qualsevol cas aquesta mare diu que s'hauria de respectar l'elecció dels pares, tot i que admet que no serà fàcil.
Precisamente nosotros hemos elegido una escuela concertada también poco por las características que reúne este tipo de escuela, ¿no? La educación que se imparte, también que son grupos pequeños, se adaptan muy bien los niños a ese tipo de grupos y a ese tipo también de manera de implantar las clases. Entonces, claro, si nosotros hubiéramos podido, también hubiéramos elegido una pública, no lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, sí que a lo mejor hay dos o tres alternativas en cuanto a colegios que pueden abrir otras líneas, pero tampoco te lo garantizan al 100%, y las alternativas ya se van o bien a Gavà o bien a Sitges.
En el cas de l'Anna hi ha més un afegit, i és que un dels seus fills és diabètic i, per tant, al migdia va a casa a dinar, i a més el centre disposa d'una infermera que també ajuda en aquestes qüestions, i això doncs li dona tranquil·litat. No sap si això ho podrà mantenir en la nova escola a partir del curs que ve.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años. Solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Interna a COPE Catalunya i Andorra parlem de la donació i el trasplantament d'òrgans, un gest altruista que pot millorar o fins i tot salvar la vida de moltes persones. A Catalunya el passat 2024 es van realitzar un total de 1.344 trasplantaments d'òrgans, una xifra força positiva, encara que va baixar un 3,5% respecte al 2023, un any rècord en el que se'n van fer 1.393. Pel que fa a la xifra de donants també es va reduir lleugerament. El 2024 n'hi van haver 381, 3 menys que l'any anterior. Des de l'Organització Catalana de Transplantaments reconeixen que amb les actuals xifres es fa difícil seguir pujant, però confien en aconseguir-ho. Sempre es pot anar a més, però la realitat és que les dades parlen molt bé del nostre país. Elio Moreno, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs així és. Les xifres diuen que a Espanya tenim la taxa més alta de donants del món, a gairebé 10 punts per sobre de la mitjana europea i de països punters com Portugal, Bèlgica o Eslovènia. De fet, les dades apunten que Espanya aporta el 25% de les donacions d'òrgans de tota la Unió Europea. Una d'aquestes persones donants és la filla de la Conchi Cavaller, que va morir per un accident fa 26 anys. La Conchi, que també és donant, explica quina sensació va viure quan va saber que els òrgans de la seva filla servirien per donar vida a altres persones.
Per una banda va ser de gratitud a la vida, perquè penso doncs, que ella està repartideta amb altres persones que han tingut una segona oportunitat de vida. I com et dic, doncs, bueno, no vaig sentir que era tan inútil, jo això sempre ho repeteixo. No. Vaig pensar, bueno, sí, gràcies a ella. I, mira, les nostres llàgrimes de tristor van ser d'alegries per al que ho rebien. Aleshores crec que és una bona compensació.
També apunta que la donació d'òrgans de la seva filla quan va morir li va suposar una ajuda per superar el dol.
Jo, per la meva experiència, aconsellaria que fessin donació. Te queda, no sé com explicar-me, és com que si aquell buit tan gran es pogués omplir una miqueta, no? Perquè penses, si tu el coneguessis, a la persona que és el receptor, ostres, i veure que és feliç amb la seva família, que ha tingut aquesta segona oportunitat, és no és que sigui suficient, però sí que és un bonic pas per dir, bueno, d'algo ha servit.
Per dur a terme un transplantament es necessiten certs requisits, entre d'ells, i el més important, la voluntat del propi donant. Ens ho explica el director de l'Organització Catalana de Transplantament, Jaume Tort.
El més important és parlar normalment amb la família i que la família ho tingui clar. Després, efectivament, es poden fer unes voluntats anticipades que deixes clarament escrit això, i en aquest cas, i sempre les donacions, els coordinadors de transplantament, que són els professionals de l'hospital que s'encarreguen de les donacions, que són equips intensius de les unitats de crítics, doncs sempre han de consultar si hi ha voluntats anticipades.
En el cas de Catalunya, és el territori espanyol amb més persones donants i més transplantaments d'òrgans realitzats el passat 2024. Per això explica Jaume Tor que cal la coordinació i bona feina de molts actors dins l'entramat sanitari.
I hi ha molta gent implicada. Això no és només responsabilitat de l'OCAT. No, aquí a Catalunya hi ha 24 hospitals, estem a l'OCAT pel mig, tenim el banc de teixits, tenim els forenses, o sigui, és un conjunt d'organismes, institucions que estem implicats amb la donació i el trasplantament, que fa molts anys que estem molt ben coordinats, i aquesta suma d'una organització que funciona i la solidaritat de la gent doncs fa que puguem mantenir aquest lideratge.
Des de Salut afirmen que les xifres de donants i trasplants són molt positives, però no volen seguir amb la davallada d'aquest últim any respecte al 2023. És per això que Salut posarà en marxa diverses accions divulgatives per sensibilitzar la població sobre la bondat de la donació i com amb aquesta acció podem salvar vides.
Avui és un plaer parlar amb el Pere Puig, que és una d'aquestes persones que ha tingut la sort de poder-se trasplantar el fetge, gràcies a que algú altre va donar aquest òrgan perquè gent com el Pere pogués continuar vivint i tenint una bona qualitat de vida. Pere Puig, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Pere, explica'm una mica la teva història. Com va començar tot plegat i com vas arribar fins al transplantament? Què va passar?
Doncs mira, molt senzill. Jo jugava a bàsquet, vaig deixar de bàsquet i vaig començar a córrer. Tenia problemes de respiració i amb una visita rutinària al metge em van fer una analítica, una placa de pit i una sèrie de proves per fer-me una intervenció per el tabic nasal. I van detectar que tenia les transaminases molt, molt alterades. És un marcador del funcionament del fetge. I a partir d'aquí em van detectar que tenia el virus de l'hepatitis B, perquè jo tinc 60 anys els que fa i no estic vacunat perquè no estava dintre del protocol de vacunació el virus de l'hepatitis B, i ja t'he dit, casualment m'ho van descobrir i vaig conviure amb el virus latent durant quasi bé 15 anys. I quan feia 50 anys que els meus companys em van regalar la inscripció de la Marató de Barcelona, sí, l'any 2015, pues se'm va despertar el virus i no vaig poder fer la cursa.
Mai vas tenir cap símptoma de res?
No. Jo convivia amb el virus, me'n respectaven, per dir-ho d'alguna manera. Jo feia una vida sana, no fumava, no bevia, feia esport, però feia una vida normal. Fins al dia que se'm va despertar, llavors sí que comences amb un color groc, comences a estar decaigut físicament i comences a tenir fatiga física crònica. ¿Vale? Uh-huh. Això va ser l'any 2016. Que va ser quan vaig deixar de treballar amb una baixa laboral fins l'any 2018, que em trasplanten i que torno a tenir la segona oportunitat de vida i de la qual continuo disfrutant, farà 7 anys.
La solució era sí o sí trasplantament de fetge, Pere?
Sí, el trasplantament és la solució d'últim recurs. Quan es proven totes les medicacions, quan es proven totes les teràpies que puguin haver-hi en el món de la ciència, quan ja no hi ha cap solució, llavors l'últim recurs és el trasplantament. En el meu cas de fetge, però no passa el mateix amb el pulmó, amb el cor, i és quan no n'hi ha cap solució.
Quan et van dir, Pere, t'hem de fer un trasplantament, com et vas quedar? El teu cos, què va passar pel teu cap?
Home, se genera molta incertidumbre. Tu penses que estàs malalt i que tens per tot, sempre hi ha una solució. I, la veritat és que se't generen molts dubtes. Què serà de mi? Cap on aniré? Podré tornar a tenir una vida de qualitat? I bueno, pues al final pues et convenç, parles amb la gent de les associacions, per exemple, la que pertanyo jo, que és l'Associació de Malalts i Transplantats Hepàtics de Catalunya, sí. On hi ha un grup de voluntariat i t'expliquen, comparteixes experiències i comparteixes què tens, com ho tens i quines són, a part dels símptomes, les solucions, no? Uh-huh. I bueno, pues mira, la veritat és que el fet de tenir una segona oportunitat és una meravella, no?
Perquè, però quan diuen transplantaments, clar, un pensa quant de temps haig d'esperar, què ha de passar perquè jo pugui tenir aquest transplantament, tot això t'ho van explicar?
Sí, la veritat és que s'ha de parlar que el sistema mèdic, s'ha de parlar de l'expertesa dels equips, no?, que tenen la delicadesa d'explicar-te les coses com s'han d'explicar amb tot el carinyo i sense perdre cap rigor i amb un criteri molt, mantens molt acurat perquè tu puguis entendre i el teu entorn, la teva família o els teus acompanyants entenguin que sí que hi ha una solució d'últim recurs que comporta molt risc, és l'única solució i se t'obrirà en el 90 i molt per cent dels casos, se t'obrirà un horitzó de qualitat. O sigui,
i el temps d'espera quan va ser des de que et van dir t'has de fer un transplantament?
Sí, bueno, jo vaig estar vora un any a la llista d'espera. S'ha de pensar que en aquest moment a Catalunya hi ha, de tots els òrgans, hi ha aproximadament unes 1.200 persones en llista d'espera, de pulmó, de fetge, de ronyons, i es trasplanta en funció de l'estat de gravetat. És a dir, quan, com hi ha un dèficit, com hi ha una manca d'òrgans, es valora, es fan una sèrie de proves i et valoren, llavors t'ordenen com a malalt en funció de la teva gravetat o necessitat de trasplantament.
Sí.
Amb la qual cosa, el temps d'estar a la llista d'espera va en funció de la teva gravetat, no del moment d'entrar a la llista. Hi ha gent que en 3 mesos pot estar trasplantat, o òrgans que tècnicament no tenen espera, m'entens? Per exemple, hi ha molt poca llista d'espera, per no dir quasi bé inexistent, amb els òrgans infantils, amb la canalla, m'entens? Hi ha molt poqueta llista d'espera. D'altres, pues s'allarga més. En el meu cas, jo vaig estar un any, perquè tenia una bona salut i, bueno, pues vam poder avançar gent que estava més necessitada que jo.
I la teva vida canvia de manera fulminant. Quan comences a adonar-te que allò funciona bé, que tu estàs bé i no sé si has de prendre una medicació durant anys, sí. Com funciona?
Sí. Bueno, del tema de la medicació, ens hem de medicar tota la vida, perquè es dona la paradoxa que l'òrgan que ens dona la vida, que l'òrgan, com en el meu cas el fetge, que ens dona la segona oportunitat pel nostre cos, és estranger, és aliè, és desconegut, i com a tal, com a desconegut, és un enemic. Mm. Amb la qual les nostres defenses es defensen d'aquell intrus que no coneixen, ¿vale? I llavors per això nosaltres hem de prendre una medicació que s'anomenen immunosupressors, que el que fan és que el nostre sistema immunològic emmascari, per dir-ho d'alguna manera, no reconegui aquest òrgan, aquest fetge, en el meu cas, m'entens? D'aquesta manera les nostres defenses estan més apaivagades i no ataquen el fetge. De fet, és el conflicte, no? L'òrgan que ens dona la vida està a la vegada atacat pel nostre sistema immunitari.
Clar. Per això hi ha gent que després té rebuig a l'òrgan, no?
Exactament. El rebuig es subsana amb els immunosupressors.
Bueno,
per això nosaltres tenim periòdiques i revisions on ens miren, comproven la quantitat de medicament que prenem perquè sigui ideal, no? Perquè si et baixen molt les defenses, pues el teu estat de salut es debilita, perquè agafes tots els constipats, totes les conjuntivitis, les itis que puguem tenir al nostre voltant, els agafem, no? Són més propensos perquè el nostre sistema immunitari
està... Pere, amb la mà al cor, tu t'havies plantejat abans que et passés això en algun moment donar els teus òrgans? Imagino que ara ja ho tens més clar que mai, però pensat algun moment, el dia de demà vull ser donant?
Jo era donant de sang d'òrgans no, d'òrgans no ho teníem clar, perquè no, bueno, no sé, fins que no ho tens a prop, fins que no et toca, fins que no tens al teu voltant alguna persona que ho necessita, igual que la donació de moll d'os, m'entens que vull dir-te? Que fins que no ho tens al teu costat, pues no, la veritat és que no hi prens consciència. Uh-huh. Es necessita molta informació, eh? Es necessita molta tasca pedagògica, també. Perquè en el tema de la donació i el trasplantament coneixem quin és el problema, necessitem òrgans i sabem quina és la solució, que és que hi hagi més donació, perquè hi ha defuncions, m'entens? Una data que podríem dir que és important, que és que que hi ha un 25% de negatives, m'entens? És a dir, quan hi ha una defunció i els doctors a l'hospital en qüestió parlen amb la família perquè aquest cadàver pugui donar els òrgans per donar una segona oportunitat a molta gent, hi ha un 25% dels casos en què la gent diu que no. Yeah. I això es fa per... Jo penso que és per desinformació.
Estic totalment d'acord.
Exactament. Perquè la societat nostra és madura, és altruista, generosa, és una societat que, ho veiem en situacions crítiques i en situacions greus, aporta, dona un pas, ajuda, col·labora i comparteix. Però necessitem que hi hagi aquesta informació. Escolta'm, nosaltres mateixos som la solució al problema de, en el cas de Catalunya, 1.200 famílies, si multipliques això per l'estat espanyol, doncs imagina't, poden ser 10.000 persones, sí, o poden ser 15.000 o 12.000 que estan pendents d'un trasplantament. M'entens? Sí, sí. I això se soluciona informant, compartint el missatge de la necessitat de la donació i jo estic convençut que amb aquestes campanyes d'informació se solucionarà el problema.
I tant que sí, perquè un cop marxem ja no farem res d'allò, o sigui que hi podem ajudar tanta i tanta gent i és una meravella que Catalunya continuï al capdavant d'Espanya pel que fa a donacions d'òrgans i transplantaments i poder parlar amb gent com el Pere Puig, transplantat de fetge. Jo no sé si has tornat a córrer, si fas curses un altre cop o...
Sí, torno a córrer i haig de dir que l'any passat, 6 anys o 7 anys després d'aquella primera intentona, ha passat el tema del meu trasplantament, vaig acabar la Marató de Barcelona.
Ole,
vaig poder fer amb alegria i amb il·lusió. Jo crec que sí. Hi ha una segona oportunitat de vida
i
de vida en qualitat gràcies als donants.
Pere Puig, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Una abraçada ben forta i gràcies a totes aquelles persones que donen els seus òrgans perquè d'altres, com el Pere, puguin continuar amb la seva vida. Gràcies.
Moltes gràcies, Montse, i moltes gràcies a la cadena COPE per donar-me aquesta oportunitat.
És la nostra tasca. Una abraçada. Gràcies.
Gràcies.
Las 7 de la tarde, 27 minutos, y en la linterna de COPE Cataluña y Andorra te vamos a hacer una pregunta. ¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento, seas inquilino o propietario. El seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expósitocope y @linternacope en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT han anunciat la convocatòria de mobilitzacions arreu d'Espanya el proper diumenge 2 de febrer contra l'anul·lació de les mesures incloses en el decret òmnibus del govern d'Espanya. Entre aquestes mesures, que dimecres ja va tombar el Congrés amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, hi ha la bonificació del transport públic, l'increment de les pensions i la suspensió dels desnonaments a famílies vulnerables. Avui volem parlar amb la Cristina Torres, que és secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres. Senyora Torres, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
El que va passar la setmana passada, imagino que és intolerable, podríem dir, per no dir una altra cosa més greu, no?
Sí, jo crec que és intolerable que una sèrie de mesures d'escut social o de revalorització de les pensions i d'ajudes a les persones més vulnerables, doncs que evidentment hi ha una majoria social que les està reclamant i és el que farem, no?, el proper diumenge 2 de febrer sortint al carrer, doncs que per qüestions tacticistes en el Congrés dels Diputats i diputades, doncs, deixin caure unes mesures que són necessàries.
Es podria parlar d'un exercici d'oportunisme polític i que, òbviament, això té un elevadíssim cost per les esquenes de molts ciutadans.
Bé, nosaltres el que tenim clar és que a Catalunya això afecta a moltíssima gent, no? I aquests partits polítics hauran de donar explicacions, no?, a la ciutadania. Perquè estem parlant de que a Catalunya tenim més de 1.800.000 persones que cobren algun tipus de pensió, no? I per tant que veuran afectada la revalorització de la seva pensió en un 2,8%, però és que les pensions mínimes que havien de pujar un 6% o les no contributives que havien de pujar un 9%. Uh-huh. Això té cares, té persones al darrere. 64.000 persones a Catalunya que cobren una pensió mitjana de 470 euros i que no veuran pujada al 9% la seva pensió. Això és molt important, perquè 40 o 50 euros per a aquestes persones és vital, no? I milers i milers de treballadors i treballadores, estudiants, que agafem cada dia el transport públic. Nosaltres estimem que més d'un milió de persones treballadores a Catalunya fem servir el transport públic per anar a la feina amb aquests títols bonificats a diferents tipus, no? Ja siguin rodalies, ja siguin els autobusos, i ara ens veiem afectats, no?, perquè retiren aquestes bonificacions. I això també és substancial per arribar al final de mes de moltes famílies, no? I per tant, sí, creiem que la política ha de ser útil per les persones i, per tant, és el que reclamem sortint al carrer. Que es trobin solucions, que s'aprovin totes aquestes mesures de l'escut social i que la política sigui útil per tota la ciutadania.
Hi ha una cosa que ens estranya, perquè inclòs dintre d'aquest decret òmnibus és una mica com un cul de sac, no? O un calaix de sastre. Per què s'ha ficat tot això junt? Què té a veure la bonificació del transport públic amb el tema de les pensions, amb el tema dels desnonaments? No hauria d'anar per separat tot això?
A veure, nosaltres haguéssim estimat millor que tinguéssim mesures com la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, que donessin garantia a molts d'aquests temes. A falta d'aquesta possibilitat o de la impossibilitat de negociar els pressupostos, nosaltres no entrem en quines són les formes per donar vigor a totes aquestes mesures. El que nosaltres exigim és que allò que és necessari, allò que reclama la ciutadania, els polítics als que votem en les eleccions ho portin a terme, no? I per tant, si em preguntes contra qui sortim al carrer, no sortim contra ningú, sinó que sortim a favor d'una majoria social que necessita que aquestes mesures es portin a terme. Les pensions, perquè és un acord de l'any 2021 i que ha d'implementar totes aquestes mesures i que, per tant, se li ha de donar el pressupost per poder fer aquestes revaloritzacions. A l'escut social, perquè estem en un país on les dades econòmiques cada dia són millors. S'està creant ocupació, però això no treu que continuem tenint a Catalunya una de cada quatre persones amb risc de pobresa. Uh-huh. Per tant, el que l'economia vagi bé, el país va bé, no significa que per totes les famílies, per totes les persones, la situació sigui favorable. I, per tant, aquest escut social, aquesta protecció als més vulnerables, és totalment irresponsable per part dels partits polítics que van votar en contra o per part de qui no ha fet tot l'esforç possible perquè això tiri endavant, de que ara mateix estiguem en la situació que estem.
Hi ha possibilitats de que el govern aprovi un nou paquet de mesures a través d'un reial decret llei, Cristina?
Nosaltres, sortint al carrer, exigim a tots els partits polítics, els que van votar en contra, més responsabilitat, perquè això els hi passarà factura a les properes eleccions, però també més responsabilitat al govern que faci tots els esforços. El que passa que nosaltres tampoc estarem d'acord, perquè els grups parlamentaris que han votat en contra no han dit en quines mesures no estan d'acord. Mm. Que ens expliquin si estan d'acord amb la revalorització de les pensions, si estan d'acord amb les bonificacions de transport públic, quines d'altres mesures que, com et deia, dona cobertura a la gent més vulnerable, no estan d'acord. Perquè l'ingrés mínim vital a Catalunya afecta a 215.000 persones que estan en situació de màxima vulnerabilitat. a més que és complementari a la renda garantida de ciutadania, que afecta 146.000 persones, o al bo social elèctric, no?
També.
Que fa que molta gent s'estalvi una part del consum elèctric i que pugui escalfar les llars de moltes famílies vulnerables, que afecta 178.000 persones a Catalunya, famílies, llars, que tenen el seu rebut bonificat. Jo no sé quines mesures d'aquest paquet de mesures d'escut social no s'està d'acord, però que ho expressin, perquè no estem d'acord en que només es revaloritzin les pensions o que només es posi la bonificació al transport públic. S'ha de fer tot l'escut social de protecció. També a les famílies en risc de desnonament. Per tant, volem explicacions i sortim al carrer per reclamar que totes aquestes mesures socials es portin a terme.
I que important és que sortim tots al carrer, perquè els que no són ara pensionistes, els que ara poden pagar-se un transport públic, potser el dia de demà ho hagin de fer servir i ho necessitin, no? És per tots. O sigui, que és important que aquest diumenge, a més, és una manifestació, és una que sortirà al carrer arreu d'Espanya.
Jo crec que sí, que serà una mobilització molt massiva, o nosaltres, que ens costa tantíssim aconseguir que pugin els salaris quan negociem conveni a conveni el 3%, no?, que ha impactat amb les patronals de manera general perquè els salaris no perdin poder adquisitiu. Després, totes aquestes mesures, si ens les treuen, ens afecta també, i sobretot a les famílies més vulnerables, arriba a final de mes. Aleshores, no és que sigui una acció que és secundària per les organitzacions sindicals com Comissions Obreres, és que és prioritari, perquè no només tenim el nostre salari directe que negociem, ja et deia, amb els convenis, no? Amb les nostres empreses, sinó que també tots aquests drets socials, que és una part del nostre salari social, i quan es produeixen retallades en els serveis públics o quan es produeixen retallades o decauen mesures d'escut social, ens afecta al conjunt de la ciutadania, que és una majoria de gent treballadora que vivim del nostre salari i que, tal com està el preu de l'habitatge, se'ns emporta gran part del nostre salari, i totes aquestes ajudes socials, sobretot per aquest increment de desigualtats que t'explicava, tot i que l'economia va bé, has de mirar una mica també aquestes dades de pobresa que s'estan produint, i no podem donar una imatge de que tot va bé per tothom. En general, l'economia va bé, en general, la contractació indefinida, en general, es generen més cotitzants a la Seguretat Social, però continua havent-hi famílies que no se'n surten i que aquest escut social és imprescindible.
I tant que sí. Aquest moviment, sortirem al carrer el proper diumenge, dia 2 de febrer, per denunciar el que estàvem parlant ara, un exercici d'oportunisme polític amb elevadíssims costos per nosaltres, per la ciutadania, els que cada dia ens aixequem ben d'hora, agafem el transport públic, passem l'estona al transport públic, si funciona bé i si no també, després venim a treballar, i després la gent, els pensionistes, tota la vida treballant, perquè després digui algú, no, gener ja ho he cobrat, però a partir de febrer això ja no toca. Doncs estarem molt pendents d'aquesta mobilització. Recordem, serà diumenge. T'agraeixo molt, Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions, que hagis estat amb nosaltres, i al llarg de la setmana anirem veient si algun tipus de notificació, algun canvi, o fins i tot si finalment les coses s'arreglen, que ens agradaria a tots plegats. Cristina, moltes gràcies. Doncs
moltes gràcies per fer difusió. Dir-vos que a Barcelona ja està convocat a les 11 a la plaça Universitat, i també es fan convocatòries a Lleida, Girona, Tarragona, 11:30, 12, a Tortosa també. Per tant, anirem fent difusió dels diferents punts de concentració. Moltes gràcies.
Gràcies. Cristina Torre, com deien, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions. Bona tarda.
Este miércoles desde las 8:30, máxima emoción en la Champions.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Última jornada de la fase de grupos y tres equipos españoles con mucho en juego.
Empezamos.
Barcelona-Atalanta. El Barça ya en octavos, a por el liderato.
Sale a la contra, perdona el Barça.
Brest-Real Madrid. El Madrid busca cerrar la liguilla con una victoria.
Está inquieto, Manolo.
Salzburgo-Atlético de Madrid. El Atleti necesita certificar su clasificación. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mire, escucha esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe, nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Atención con los datos que os vamos a dar hoy. Uno de cada cuatro adolescentes de 14 a 17 años asegura haber sufrido algún tipo de violencia en la familia durante el último año. No son datos que hayamos extraído de cualquier página web o de cualquier lugar, sino que son datos que se desprenden de un estudio que ha realizado la Universidad de Barcelona. Y vamos a hablar con Amanda Martín, que es especialista en protección de UNICEF España. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por el espacio.
Hablamos de un análisis de la Universidad de Barcelona, ¿no?, que muestra por primera vez en nuestro país esa prevalencia de la violencia dentro del ámbito familiar, ¿no?
Efectivamente, es una encuesta hecha a más de 4.000 adolescentes entre 14 y 17 años, donde se les pregunta por sus experiencias de violencia en la familia en el último año. Y es la primera vez que se hace un estudio de esas características con una muestra representativa a nivel nacional, preguntándole a los propios chavales por sus experiencias en el año anterior. Había cosas específicas por comunidades autónomas, pero no una muestra con representación nacional.
Las niñas lo sufren más que los niños, según este trabajo, ¿no?
Sí, hay una diferencia por género que además es consistente con los estudios que se han hecho más parciales y con la literatura internacional. Efectivamente, el género es uno de los criterios que hace que se tome en cuenta y que hace que salgan representaciones, o sea, diferencias significativas entre chicos y chicas. Es así.
Amanda, en España hasta ahora solo contábamos con estadísticas oficiales que reflejan únicamente los casos conocidos por las autoridades. Sin embargo, estas cifras representan tan solo una pequeña fracción de la realidad, ya que gran parte de este maltrato no se denuncia, ¿no? Existe una enorme cifra oculta.
Absolutamente. La cifra oculta se calcula es altísima. Lo que se calcula es que se denuncia entre un 10 y un 20% de las situaciones de violencia que viven los niños y las niñas. Así que imagínate, por eso este tipo de estudios que hablan de prevalencia y no de incidencia y que preguntan a los propios chavales son tan útiles para definir políticas de prevención y para saber cuál es el panorama real de la situación en España.
Imagino que para denunciar siempre hay ese miedo que tenemos que quitarnos de encima, pero a veces desde la propia familia bloquean a ese niño y a esa niña para que lo vean como, no, es un juego, no, es tu tío, no, es tu primo, ¿no? Se silencia un poco.
Sí, a ver, la violencia dentro de la familia tiene siempre un altísimo riesgo de ser silenciada, porque la familia es un entorno privado, se sigue manteniendo socialmente como aceptado que lo que ocurre en la familia ocurre en la intimidad, y por eso es tan importante que los espacios donde se socializan los niños y las niñas, digamos los colegios, los centros de ocio, de deporte, los lugares donde los municipios, ¿no?, los lugares donde ellos están habitualmente, estén preparados, sean entornos seguros y protectores donde haya profesionales conscientes de su responsabilidad de proteger, capaces de prevenir y de identificar indicadores de riesgo y de acercarse a los chavales para que les cuenten lo que les está pasando. Lo que no se puede contar dentro de la familia se puede contar fuera, pero para eso los niños y las niñas tienen que saber que cuando lo cuenten se van a encontrar con personas y con un sistema capaz de darles respuesta.
Parece mentira que en pleno siglo XXI, Amanda, esto siga sucediendo, ¿no? Con la con la mente más abierta que se tiene, ¿no? Y con las cosas más claras en cuanto a maltrato, de violencia de género y demás.
Sí, es cierto, pero hemos avanzado mucho, hay que decirlo, se está avanzando mucho. Por ejemplo, cuando tú hablabas antes de las cifras de registro de casos, sí, que registran las autoridades, que aumentan año a año, a la hora de interpretarlas hay que ser muy cuidadoso, porque el aumento puede deberse precisamente a un aumento de la concienciación y a una mejora del acceso a mecanismos de denuncia que se está produciendo. Pero aún así, yo creo que el ámbito de lo que ocurre en la familia, o sea, de los temas que ocurren en la familia, sigue siendo uno de los que cuenta con normas sociales que aceptan más que, al ser espacios íntimos, se mira para otro lado. Y eso es lo que hay que romper. Tenemos que tener claro todos y todas, en todos los ámbitos donde hay niños y niñas, que la responsabilidad de cuidarles y protegerles es de todos. Y cuando falla la familia, el resto de la sociedad y el sistema de protección y la escuela y los espacios de ocio y tiempo libre tienen que estar preparados para actuar.
Me imagino que las secuelas psicológicas deben afectar por vida, ¿no?
Pues dependiendo del tipo de violencia, de la magnitud y de la frecuencia, de cuánto se haya alargado en el tiempo y de la edad que tengan los niños y las niñas cuando la sufren y de quién sea el autor o la autora, las consecuencias pueden ser de por vida. Y los procesos traumáticos que viven los niños y las niñas que son víctimas de violencia en el contexto de la familia son tremendos y afectan a su capacidad de relacionarse en el futuro, a su capacidad de desarrollar todo su potencial en el ámbito intelectual, afectan, tienen consecuencias para toda la sociedad, sí, así es.
Es una auténtica vergüenza que ocurra esto, ¿eh? Decimos los números muy rápido, uno de cada cuatro adolescentes de 14 a 17 años asegura haber sufrido algún tipo de violencia en la familia durante el último año. Se dice rápido, pero esto es de vergüenza.
Bueno, es una realidad que tenemos que abordar y remangarnos entre todos y ponernos a ello. O sea, el marco legal de España está muy claro, es muy bueno, y lo que hay que hacer ahora es generar las condiciones para que el marco legal pueda cumplirse en la práctica y eso se transforme, se traslade a un impacto positivo en la vida de los niños y las niñas. Sí, el momento es ahora, vamos tarde.
Bueno, lo que es importante es que los jóvenes tienen la oportunidad o han tenido en ese estudio la oportunidad de contestar directamente a las preguntas que se les han realizado. Imagino que en algunos casos muchos habrán callado por ese miedo, ¿no?, por esas coacciones, pero no hay que callar, y si no lo puedes hacer dentro de tu familia, exteriorizarlo, hazlo con tu profesor, con
él. Con tu entrenador,
exacto.
Sí, con quien sea, con cualquier figura adulta de referencia, exacto, en la que el chico o la chica confíe.
Eso es. Te agradezco muchísimo, Amanda Martín, especialista en protección de UNICEF España. Gracias por estar con nosotros y también por toda la labor que realizáis en todos los ámbitos. Hoy hemos hablado
muchísimas
de eso,
gracias.
De los gracias, Amanda. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions ajuts que necessito. Mai estic sola i em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè els usuaris habituals de l'alta velocitat, els veïns de Girona, Tarragona o Lleida, que, per exemple, cada dia han d'anar a Barcelona a treballar o a estudiar, ja estan notant en les seves butxaques la desaparició de la bonificació del 50%. Els aproximadament 2.000 viatgers que agafen l'Avant entre Lleida i Barcelona han comprovat com els seus títols s'han pujat més de 200 euros de cop. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'abonament més habitual, el de 30 viatges en 30 dies, ha passat dels 220 euros als 439. I el de 50 viatges en 30 dies costa ara gairebé 600 euros. El Carles Feixa és un d'aquests usuaris habituals, ja ha fet números i no són aptes per a totes les butxaques.
El que està clar, al cap de l'any vam calcular pues, que podem gastar entre 2 i 4.000 euros a l'any, no? La qual cosa, pues, clar, són quantitats molt elevades, sobretot quan estem en els moments on el tren hauria de ser la gran prioritat, i sobretot el tren dels usuaris habituals, no?
Són quantitats inassumibles, per això el Carles Feixa, com la majoria d'usuaris, vaja, el que demanen és que els preus del transport públic no depenguin de les conjuntures polítiques.
En el fons, el que demanem també és una solució més a llarg termini, no dependre de decisions polítiques que s'han d'anar reiterant cada 6 mesos o cada any, sinó que una visió del transport públic, sobretot el que afecta els treballadors.
Estem parlant de l'Avant entre Lleida i Barcelona, però els usuaris de Girona i Tarragona estan en una situació molt similar. Els de Girona paguen 317 euros i els de Tarragona 332. I ara mateix no sembla que ningú estigui disposat a cedir. El govern de Pedro Sánchez podria tornar a aprovar demà al Consell de Ministres el mateix decret òmnibus que va tombar el Congrés fa uns dies. Junts insisteix en que només votaran a favor si inclou unes mesures molt concretes. Josep Rius és el portaveu del partit.
El govern del PSOE té perfectament constància de quina és la nostra proposta per sortir d'aquest atzucac, que és que presenti un decret individualitzat de mesures socials que inclogui doncs, la revalorització de les pensions, que inclogui les bonificacions del transport públic i les ajudes a la dana i el salari mínim vital.
Junts insisteix en que la pilota està ara a la teulada del govern de Pedro Sánchez i depèn d'ell no deixar tirats a milers d'usuaris del transport públic o els pensionistes.
I els propietaris que incompleixin la llei de vivenda s'enfrontaran a multes d'entre 9.000 i els 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.
Sí, el govern aprovarà demà el nou règim sancionador després de pactar-ho amb els comuns. Era un dels acords d'investidura i una de les condicions que posaven els comuns per seguir negociant els pressupostos, tot i que el govern doncs, ja ha donat donat per fet que no n'hi haurà aquest any. En qualsevol cas, Jessica Albiach, líder del partit, celebra l'acord perquè és una eina, diu, imprescindible perquè cometre un frau no surti a compte.
Avui podem dir que ho hem aconseguit. Demà el govern català aprovarà al Consell Executiu el decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes de l'habitatge. Una eina que és imprescindible per fer complir la llei i perquè fer frau no surti a compte.
L'acord inclou tres infraccions considerades molt greus que poden comportar multes d'entre 90.000 i 900.000 euros. La líder dels comuns ha explicat quins són aquests casos.
Se considerarà infracció molt greu i, per tant, amb sancions que van entre els 90.000 i els 900.000 euros, posar un preu de lloguer superior al 30% del que marca l'índex de preus de referència, que no consti la finalitat del contracte o posar una finalitat que siga fraudulenta i també carregar les despeses de gestió al llogater o la llogatera.
Doncs una vegada el govern aprovi aquest règim sancionador, entrarà en vigor previsiblement dimecres.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi molt bé.
I ara sí, arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope, la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Com estàs? Bona tarda a tothom.
Doncs bé, i amb ganes de conèixer més coses, parlem del Barça, que aspira a ser líder de la Champions a l'última jornada de la Lligueta.
Sí, rep l'Atalanta. Recordem que l'última jornada, la vuitena i última, es juga de forma unificada el dimecres vinent a les 9 de la nit, és a dir, 18 partits a aquesta hora, que això sí serà un tiempo de juego amb els 4 escenaris dels 4 conjunts espanyols, tot i que el Girona no s'hi juga res, però serà jutge, en aquest cas, rep l'Arsenal. Comencem pel Barça, tot després de la golejada, l'exhibició, els números, més de 100 gols aquesta temporada entre totes les competicions, aquestes alçades. Repassem com està el Barça després de golejar el València i amb la mirada posada a la Champions. Helena Condis, bona tarda, Helena.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. Doncs el Barça que torna a Lliga de Campions després de recuperar les sensacions en Lliga amb la golejada 7-1 al València amb protagonisme del suplent. Demostració que l'equip coral i també les rotacions funcionen. En la porteria ja no hi ha debat. El propi Flick el va tancar ahir, donant per fet que Chesney es mantindrà com a titular també en Lliga de Campions. Una decisió que Iñaki Peña considera injusta perquè creu que el seu rendiment esportiu ha estat impecable i tampoc el tècnic li ha donat cap explicació. Sí que públicament ha dit que amb Chesney sempre han guanyat, ple de victòries, 5 de 5, i que és una qüestió de feeling. Tornarà Pedri també, que avui ja ha entrenat amb normalitat després de superar un virus intestinal. Aquesta setmana hi pot haver notícia sobre la seva renovació. Allargaria el seu contracte, que ara acaba el 2026. Encara no estaran recuperats ni Olmo ni Íñigo Martínez, i Flick sortirà amb el seu 11 de gala després que ahir descansessin Araujo, Gavi i Lewandowski.
Gràcies, Condi. Sobre la porteria del Barça, Iñaki Peña, Chesney, Iñaki Peña. Hem parlat avui a Esports Cope amb un exporter del conjunt blaugrana, Jesús María Angoy.
Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación que en base a según los equipos que nos enfrentemos, por cómo juega ese equipo, qué potencial tiene ese equipo, en dónde me puede hacer daño, pues al final quizás pues ahí decide por qué portero optar, porque él los conoce muy bien en el día a día, sabe cuáles son las grandes virtudes de uno y las grandes virtudes de otro. Y esto puede decidir que en momentos puntuales pues decida por un portero o por otro.
Mira, Montserrat, més coses. Et deia que el Barça rep l'Atalanta i el Girona l'Arsenal, sense opcions i pendent de trobar aquesta regularitat a la Lliga i pendent dels lesionats, que Gazzaniga no va poder afrontar la segona part a camp del Rayo Vallecano per una lumbalgia, un trencament muscular també va deixar fora de combat a la primera part de l'enfrontament a Daley Blin. El Girona que rep l'Arsenal, demà per la Mitchell, demà per la Flick, estarem molt atents. I avui ens ha sorprès, no sé si recordaràs, que el Nàstic de Tarragona va presentar una querella contra
l'àrbitre.
Sí, Eder Mallo Fernández, l'àrbitre de l'últim partit de la final per pujar a segon el 22 de juny de l'any passat de 2024. El rival al Màlaga, el nou estadi de Tarragona. Doncs aquesta querella ha estat admesa a tràmit. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona assenyala que hi ha indicis dels dos delictes que assenyala el Nàstic a la querella: falsedat documental i corrupció a l'esport. Antoine Jordà és advocat i conseller del Nàstic de Tarragona.
És un pequeño paso en los procesos judiciales son muy largos y muy difíciles, pero para nosotros ya es muy importante de que el juez de instrucción haya encontrado como mínimo indicios para seguir investigando tanto en el delito de falsedad documental como corrupción en el deporte.
I camí de les 8 del vespre, deixa'm que recordi que avui hem conegut els horaris de la 25a jornada de futbol a primera, que es juga entre el divendres, apunta, 21 i el dilluns 24 de febrer. El Barça juga a les Palmes dissabte 22 a les 9 de la nit. El Girona juga al Bernabéu.